tratando de vivir. La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, és una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 i 3. Es comencem Protagonistes Vila-real. Seixanta anys són molts. Ara imagineu-vos casats. En aquesta època on l'amor té data de caducitat i les parelles unides els costa conviure sota un mateix sostre, val la pena celebrar que algú continuï celebrant el seu amor des de fa 60 anys. Encara que enguany siga diferent i encara que estigueu separats per circumstàncies que només la vida sap, ho celebrarem. Espero un dia poder continuar celebrant el meu amor dins de 60 anys. Feliç aniversari, abuelitos. Ai, Montse, l'amor.
Que bonic, 60 anys, eh?
Això són molts, eh?
És un mèrit, avui en dia, un mèrit, 60 anys.
La veritat és que sí, des de fa molts anys sempre ho celebrem. I bé,
que
encara
sí,
que les circumstàncies ara no ho siguen, ho celebrarem segur.
Segur.
Després tenim tantes coses que celebrar.
Ui,
veritat que sí,
Montse. Mos faltaran dies, Maria.
La veritat és que sí. Bon dia, Txelo, en este dia.
Bon dia, Maria.
Què me contes?
Bueno, pues que això de la pluja me pensé que ha vingut per quedar-se, eh?
Ai, ja ho saps. Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mar a mayo florido y hermoso.
Uy, qué bonito.
Pues sí, es que yo soy como el refranera, ¿eh? Ay, a mí me agrada mucho el refrán.
Pues yo pensé que ha vingut para quedarse y esta semana después lo comentaré y diré el temps que tindrem al llarg de la setmana, però me pensé que tindrem que abrigar-nos una miqueta més i anarem per aigües a comprar el pa. No se pot dir si no anem a algo precís.
Però abans d'eixir m'havies dit que estaves veient Pocoyo.
Pues sí, com sabeu, un dels estudis de Ràdio Vila-real és anar a la plaça Major i des d'on estem estic veient la tele i estic veient a Pocoyo hi ha una gosseta que està assomada a la finestra.
La veritat és com mirem ara darrere de la finestra, eh?
Estàs jo gossets.
Tinc a tot el món fitxat. O sigui, he vist com en la façana d'enfrent, tots els balcons, com s'han anat construint coses. El meu veí, que s'està pintant la façana, està imitant. Jo vull que a veure si a final del confinament ho fa tot i la pinta tota. Ho tinc tot controlat.
Si li sobra temps, que segur que li sobrarà, pot passar a la teua.
La meua està pintada des de fa poquet, però pot fer servici a qui vulga.
Sí.
O sigui, que ja ho sabem. Es comencem, no?
Sí.
Cheers. Es comencem donant les notícies en clau nacional perquè Casado i Sánchez pacten convertir la taula per a la reconstrucció en una comissió parlamentària. El president del govern, Pedro Sánchez, ha acceptat la petició del líder del PP, Pablo Casado, perquè la negociació i els possibles pactes per afrontar la devastació econòmica i social del coronavirus es duguen a terme en una comissió parlamentària en el Congrés. Això sí, l'executiu ha reconegut que aquest extrem ha de ser consensuat amb altres forces polítiques. Sánchez i Casado han arribat a aquest principi d'acord en la reunió per videoconferència que mantingueren ahir dilluns per espai de poc més d'una hora. El PP ha saludat que aquesta taula per a la reconstrucció es reconduïsca a comissió parlamentària com havia sol·licitat el líder del seu partit. Economia ha resolt el 84% dels ERTOs presentats a Castelló, que només registra 92 des del divendres. Durant l'estat d'alarma, a les comarques castellonenses s'han registrat 7.231 ERTOs que afecten a 37.018 treballadors. D'ells han sigut resolts 6.110 que comprenen a 28.753 assalariats. I per fi tenim data per a la selectivitat. Es realitzarà els dies 7, 8 i 9 de juliol a la Comunitat Valenciana, segons ha resolt la comissió gestora, que també ha fixat els dies 8, 9 i 10 de setembre per a la segona convocatòria. La veu d'alarma que el sector tauleller venia alçant en les últimes setmanes s'ha vist recolzada per l'informe del Banc d'Espanya, que alerta que la caiguda del PIB a Espanya podria anar del 6,6% al 13,6% en funció de l'horitzó temporal, de la desescalada i de les mesures a prendre durant aquest període. Es tracta d'una caiguda d'una gravetat enorme. En només un any patiríem una baixada que correspondria a la patida durant els 5 anys de la passada crisi, la caiguda de la qual va ser d'un 8,4% entre 2009 i 2013. Aster ve alertant des de fa setmanes del risc d'una crisi de profund calat després del període d'alarma si no es defineix amb claretat el pla de reactivació de l'economia i es posen en marxa mecanismes de dinamització del consum i accés a liquiditat. Arranquem ara amb la primera de les nostres protagonistes del dia d'avui en el nostre magazín.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos, que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas a partir de hoy. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio rogamos llamen por teléfono. Centro Reconocimientos Médico Villarreal, calle Almazora 11, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042. Baby, baby.
Parlem ara amb la diputada nacional del PSOE, Susana Ros, bon dia.
Hola, molt bon dia i gràcies una altra vegada a tots i a totes vosaltres i als veïns i veïnes que ens estaran escoltant. Moltíssimes gràcies.
Bé, comencem parlant un poquet davant l'ampliament, una altra volta, de l'estat d'alarma. Ens seguim preocupant i ses dones que estan a casa s'han pres mesures com la coneguda ja mascareta d'Eneu. No sé si s'han pogut fer ja un registre de totes les dones que a lo millor ja han demanat i s'ajuda silenciosa.
Bueno, el registre se farà tot és lo que és al llarg de... de lo que es el estado de alarma, per lo tant encara no podem tindre dates i això li correspondrà al Ministeri en concret, al Ministeri d'Igualtat, pues, el recopilar tota aquesta informació, però la tindrem perquè en el treball que fem dia a dia els diputats i els senadors també està la rutina de presentar preguntes, de presentar iniciatives i en això ho estem fent les comissions corresponents perquè totes les setmanes tenim videoconferències del nostre grup, parlem, mos fiquem una llista de tarees i, per supost, entre les llistes de tarees no sols està el conèixer, que és un bon, una bona iniciativa, lo de les mascarilles 19, sinó també pues, com ha funcionat el tema del 0-7, de que ja coneixem de que han augmentat les trucades, també de com ha funcionat el botó SOS de l'alerta a l'ERCOPS, no? Però el missatge és sobretot és que les dones que patixen violència de gènere, les seues filles i els seus fills deuen de saber que no estan a soles, deuen de saber de que estan protegides i amparades perquè és un deber que tenim com a polítics però també com a ciutadans, no? I que aquest, que és un govern progressista i sobretot un govern feminista, ho té molt clar. El missatge de protecció i amparo a les dones, a les seues fills i filles maltractades, tenen que saber que està allí i que les institucions estem treballant com treballaven antes o més encara en més reforços, no? I en més atenció.
Ahir vam conèixer també que per fi el Partit Popular i el PSOE han arribat a un acord per fer una taula de diàleg.
Bueno, jo ja fa temps que parle de que és necessari un pacte d'estat per a la reconstrucció, no? Perquè aquesta pandèmia del virus Covid-19 pues, passarà, però ningú té el dubte de que els efectes sobre la economia i la societat espanyola van a perdurar. Per això el nostre país, Espanya, necessita més que mai que se faci realitat un pacte d'estat per a la reconstrucció social i econòmica que va anunciar ja el president. És un bon inici de que tots els partits polítics estiguen d'acord, però jo també faria un cridament no sols als partits polítics, perquè en aquest pla de reconstrucció tenen que estar la patronal, els sindicats, les comunitats autònomes, els ajuntaments, que són molt importants perquè els ajuntaments, els alcaldes i alcaldesses són la primera línia de foc a la que acudís un veí o una veïna a demanar ajuda, però també tenen que estar implicats els agents socials. Per tant, té que ser un pla de reconstrucció no sols polític, sinó que la societat i tots els col·lectius estiguen representats perquè entre tots ens té que ajudar. Jo crec que també, a banda de la reunió d'ahir del president Pedro Sánchez en el líder de l'oposició, pues n'hi ha que dir que també és molt important la reunió que va tindre el president Pedro Sánchez en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en la Comissió de Govern de la Federació, que són alcaldes i alcaldesses, no? En la que tenim la sort de que està l'alcaldessa de Castelló, és membre de la Junta de Govern, no? I ja se va anunciar de que els ajuntaments pues, seran un motor econòmic i social a aquest pacte de reconstrucció. Ja se van anunciar moltes mesures i una bona iniciativa és que cada 15 dies mantindran reunions en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, val? I que també ja se fiquen a treballar.
Però ja que tindre cuidado en les ajudes a lo millor que es poden donar des dels ajuntaments, perquè per exemple molts ajuntaments diuen que hi ha que previndre, no? Per no perjudicar al xicotet comerç o al ciutadà, perquè les ajudes locals no són compatibles amb les autonòmiques.
Bueno, per això és molt important. Una de les mesures que se va parlar ahir en la reunió de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en la que els alcaldes i alcaldesses van demanar que els remanents i el superàvit dels pressupostos se puguen emplear en mesures aixina. Jo crec que és una bona decisió, perquè els que més coneixen el municipi, no? El que estan més en contacte, els més directes en el comerç social, en els empresaris, en els sindicats, en els agents socials, no? Són els alcaldes i alcaldesses. Per tant, la iniciativa esta del govern i la federació de que siguin part implicada en el motor de reconstrucció d'aquest país, jo crec que és una clau fonamental i un pas molt important de que això anirà a bon port.
No sé si s'han resolt ja el ball de xifres d'infectats que vam tindre aquest cap de setmana, que com que les xifres globals donades no s'identificaven, la diferència no era correcta.
Jo crec que en el tema de les xifres n'hi ha, és a dir, total absoluta transparència del govern, perquè tots els dies compareixen als mitjans de comunicació i això ho podem veure tots els... tota la ciutadania, no? Però també en el que ha dit el ministre Salvador Illa, el ministre de Sanitat, que Espanya fins ara estava fent el que diuen els estàndards internacionals, és a dir, no és res que ens hagin inventat nosaltres. Per tant, el parlar de xifres tan important és una data com una altra, perquè és a dir, és una desgràcia que n'hi hagin víctimes, i jo vull aprofitar en aquest tema per enviar pues una salutació i una abraçada molt forta i molt d'ànim a totes aquelles persones que no, que han perdut a un ser estimat en aquestes dates i no han pogut despedir-lo, o a gent que té ingressada, no, pues molt d'ànim i molta força.
Perdó, m'ha pillat desprevenuda, perquè com estàvem parlant això de la xifra... Sí, és que clar, jo avui he escoltat com que hi havia un conflicte, no, de decisió en la Comunitat Autònoma de Madrid, i que era un conflicte entre el Partit Popular, entre Casado, Feijóo i la senyora Ayuso.
Bueno, jo si és un conflicte entre un partit polític determinat, soc molt respetuosa en que ells mateixa deuen d'aclarir les seues coses, però lo important en este cas, el patriotisme se defen arrimant el muscle, arrimando el hombro i remant tots junts per aixir quan antes d'aquesta pandèmia, que no ens oblidem de que no sols és Espanya, és tot el món, no? I de que la reconstrucció sigui una reconstrucció social i econòmica, no? Que el més important damunt dels colors polítics són les persones, i en això estarà el Partit Socialista.
Ahir, per exemple, també es va parlar d'este desconfinament, no, dels xiquets, i s'han pres com noves decisions, per exemple, ampliar l'edat, també s'ha parlat. No sé si mos pot informar un poquet d'estos detalls.
Bueno, pues no puc informar-lo perquè imagine que ara en aquests moments que de la entrevista o ja haurà acabat el Consell de Ministres i Ministres i anava a tractar-se aquest tema, no? És un tema molt esperat, perquè és veritat que els estudis psicològics ens estan dient de que com pot afectar als més xicotets, no? I com se pot fer. Però com ha dit el president del govern, Pedro Sánchez, n'hi ha que tindre molta precaució perquè no ens podem fiar, i per tant, per damunt de tot està la salut i les persones. Però jo crec que avui se prendran, imagine, i vull saber, no? I vull esperar i confiar de que avui se prenen mesures per a que els propers dies, pues, els xiquets i les xiquetes tinguin un poquet més de llibertat.
Sí, i esperem que prontes siguin també els majors el que siguin i seus passos, no?
Sí, però continuo fent un cridament a que tinguem responsabilitats tots i totes, no? De que fem cas, i que en aquests moments el que ens està anant bé, perquè per ara les xifres ens ho estan dient tots els dies, com la curva se va estabilitzar, no? O anem cap a baix, o per exemple la bona notícia de que ahir no se va registrar cap persona morta en la nostra província, pues tot això tenim que ser precabuts i obedients, no? I de que seran els expertos, no serem els polítics, els que ens diguen com tenim que fer el desconfinament.
també respalda l'opció del president de la Generalitat, Ximo Puig, de que siga lo millor descentralitzada aquest desconfinament?
Bueno, jo, és a dir, el nostre president de la Generalitat, Pedro Ximo Puig, ha estat al pie del cañón, és a dir, ja ha demostrat que la nostra comunitat és una comunitat molt responsable i, a més, molt responsable, però, a més, molt leal i que ha pensat en salvar a les persones. I crec que en aquest afirmament el nostre president Ximo Puig està pensant també, perquè així ho va expressar, no?, en fer-lo també seguint sempre els consells que li diuen els científics, no?, i l'àmbit científic. Per tant, és a dir, serà un acord de totes les comunitats amb el govern central, perquè per això tenen una reunió totes les setmanes, tots els diumenges, els presidents de, de les comunitats autònomes amb el president del govern. Que això suposa una relació molt directa en solventar els dubtes i els problemes. Ojalà la nostra comunitat siga de les primeres.
Pues sí, ojalá. Diputada, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies, com sempre, i fins a l'altra, i quan vosaltres vulgueu, a la vostra disposició. Moltes gràcies per la tasca, per el treball que feu, i sobretot per animar a la gent de que d'esta saldremos i saldremos tots juntos i juntes.
Moltes gràcies. Durant l'estat d'alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Caixa Rural Vila-real anticipa el cobrament de les pensions el proper dimarts 21 d'abril a tots els clients que tinguin domiciliat l'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
i 24 i continuem amb el segon protagonista del dia d'avui, que és el diputat provincial d'Hisenda de la Diputació de Castelló, Santiago Agustí. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Voldríem parlar amb vostè de matèria fiscal, perquè la Diputació de Castelló està planejant un estudi d'una pòlissa de crèdit de 15 milions d'euros per fer front a la crisi.
Sí, ve un poc en la línia que tu comentes. És evident que la Diputació de Castelló en aquest moment ha fet un gran esforç, no? És a dir, en el que ha sigut tant adelantaments de la recaudació als ajuntaments, aquests 5 milions que van ficar en funcionament, com també en què arribaren els diners ingressats en els comptes bancaris dels ajuntaments del pla del fons de cooperació, i també tenim la voluntat de només se puga ingressar la part corresponent del pla d'obres i serveis, no? Per tant, això el que evidentment està en aquest moment provocant és que la pròpia liquidez de la institució, que a més doncs, també té que fer front, lògicament, al pagament de les nòmines del funcionariat i també, òbviament, a tots els proveïdors, que a més també estem fent una gran tasca d'intentar, no?, a pesar de les dificultats del teletreball, però d'intentar que el pagament siga ràpid. El període mig de pagament del mes de març, per exemple, ha sigut de 972 dies. Bueno, aquesta situació, des del punt de vista de tesoreria, fa que, evidentment, sí que potser siga convenient, perquè també saps que estem reordenant el pressupost i que tenim una intenció de que quan ja tinguem mesures concretes que els diners arriben el més prompte possible a les diferents línies d'acció que tinguem. En resumides comptes, el que se trata evidentment és de tindre una capacitat en tesoreria per a que només tinguem situacions resoltes, doncs que puguem fer els pagaments el més aviat possible, perquè si no, al final, evidentment, tens que esperar a que arribi la participació dels tributs o qüestions ordinàries, que evidentment en aquest moment, en una situació normal, no faria falta, però que en aquest moment sí que requereix d'aquesta injecció extra de liquidez, si estem parlant d'una pòlissa de tesoreria a curt plaç.
Sí, i a què se destinaria aquests recursos?
No, a tot en general, vull dir, això forma part, el que t'he dit, del conjunt de liquides que la pròpia Diputació té, perquè evidentment el que no volem és en aquest esforç que he comentat, no tornar a incidir en ell, però que evidentment sí que l'hem fet, i normalment en el mes en el que estem no estem pagant un fons de cooperació s'esquenen 5,6 milions, ja s'ha ingressat als ajuntaments, el pla d'obres a vegades s'ha d'interès un poquet durant l'exercici. En aquest moment no volem demorar-nos en ninguna circumstància que puguem, i també perquè, bueno, no sé, els plaços que anem a barallar, avui saps que s'ha aprovat una declaració, una moció en declaració en caràcter institucional que dona peu a obrir un espai de diàleg en totes les forces polítiques, sí, per tal d'articular també respostes concretes, una vegada escoltat, i evidentment de la mà també de tot el teixit empresarial i sindical i diferents actors, pues, bueno, d'alguna manera els diners, una vegada estiguin i la gent de tesoreria, permetiran fer front a pagaments el més aviat possible, perquè si no, evidentment, pues, a lo millor demoraríem els ingressos o en els col·lectius que tinguin ajudes o en els ajuntaments o en funció de les línies que se vagin decidint.
Sí, també s'ha ampliat el calendari fiscal, no?, per als consistoris.
Sí, d'ahir el que d'alguna manera van fer, sí que, bueno, com tots, no?, evidentment, que en aquest moment quasi dona igual, no?, en l'àmbit de treball que tinguem, hem anat prenent decisions en funció de conforme ha anat evolucionant la situació. En un primer moment vam prendre una decisió que afectava a tots, que va ser l'ampliació del primer període de pagament, que el van portar fins al 20 de juny, és a dir, la Diputació en el conjunt de municipis als que li fa la recaptació d'impostos té 4 períodes de pagament. Cada ajuntament situa, diguem, a l'inici de l'any, a on situa els diferents impostos o les diferents taxes que, evidentment, després se tiren al contribuent. Van prendre aquella decisió perquè, evidentment, va ser la primera declaració d'emergència, però ara, d'alguna manera, que l'escenari, pues, continua i que han hagut peticions dels ajuntaments, el que hem fet són dues coses. Conformar que anem, d'alguna manera, a respectar la voluntat que cada ajuntament ens diga de manejar el centre periodo. Ho conté un exemple molt, molt fàcil perquè se m'entengui, és a dir, aquell municipi que tingui un impost en el segon periodo, pues, si vol canviar al tercer o al quart, ho sol·licitarà i la Diputació, que té el servici delegat. Per tant, en aquest moment la competència seria nostra, directa, no?, des del punt de vista d'executar en els ajuntaments. Ho farem. I també vam treballar i hem treballat estos dies en el servei de recaptació i en la pròpia tesoreria de la institució el que serà un diferiment un poc dels càrrecs dels domiciliats, sense que afecte a les liquidacions ordinàries dels ajuntaments. Per tant, l'Ajuntament no se veurà perjudicat, però el contribuent també tindrà un marge de 15 dies més a l'hora de girar els rebuts domiciliats en el segon, en el tercer o en el quart període, segons del municipi que parlem i segons de l'impost del que parlem.
Això també afavorirà els consistoris a l'hora de que tinguin que pagar els contribuents a traçar els impostos, no?
Sí, el que hem tratat d'equilibrar i d'explicar són les dues situacions, no? Evidentment, tots som conscients, tots, els ajuntaments en primer ordre de batalla, perquè són els que, evidentment, tenen la resposta cap als seus veïns, pues, d'alguna manera, de que ells acomoden un poc el diferiment en els períodes, pues, donada la situació. I també hem intentat, evidentment, conjugar, perquè diferir impostos el que fa és que no ingreses en els períodes que tenies pensat a l'inici de l'any fer-ho, i evidentment també estem intentant, per això també va ser la bestreta dels 5 milions, per avançar part de la liquidació, perquè evidentment si n'hi ha ajuntament que decidís diferir la seva liquidació, tardarà més en tindre els ingressos.
Clar.
Jo crec que cada ajuntament també que té que calibrar la seva pròpia tesoreria i la seva pròpia, diguem, situació econòmic-fiscal, però bueno, jo penso que des de la Diputació hem intentat fer un equilibri i intentar homogenitzar, és un poc la tasca que vam fer, perquè fos un poc per a tots iguals i que les decisions un poc les vagin prenent. Però bueno, crec que en conjunt vam fer una primera actuació, conforme t'he dit,
sí,
retrasar fins al 20 de juny el primer període de pagament, i ara d'alguna manera també donant-hi la resposta a diferir domiciliats i a que cada ajuntament decidís. Que vivim una situació complexa tots, no? És a dir, evidentment, per un costat els recursos són necessaris, però per un altre costat és evident que també a la gent que, per desgràcia, pues, està patint una situació econòmica, els recursos no els té, i per tant també és difícil que faci front a les càrregues, diguem, en aquest cas, dels impostos municipals o que se deriven de l'estat i que cobren els ajuntaments.
Sí, ja s'està treballant també en aquest replantejament dels pressupostos, veritat?
Sí, ho estem fent, ja ho vam anunciar. Vull dir, el full de ruta era el que el president va anunciar i el que vam estar treballant. En primer lloc era donar la màxima liquidez en el que té compte d'abans, intentar avançar quan antes tot allò que sí que tenia el pressupost del 2020 i vam entendre que evidentment era possible, com era el fons de cooperació, com era el pla d'obres, i una vegada allà i se'ls dos línies importants econòmicament parlant estan resoltes, el que cal ara és reorganitzar, primera perquè va ser necessari ficar recursos on al final se decidisca, i segona perquè també és evident que som conscients que n'hi ha moltíssimes actuacions en diferents àrees que per la pròpia situació que vivim i que no sabem encara fins a on va arribar, doncs, evidentment se fa materialment impossible. Per tant, el pressupost plantejat pràcticament hi ha un percentatge que no val des del punt de vista de que no se van a poder executar certes actuacions, certs eventos, certes evidentment situacions diferents de diferents àrees, i per tant el que anem a treballar, tenim ja dates des del punt de vista nostre, estem treballant en cada àrea per veure tot allò que ja pensem que va a ser impossible, jugant en aquesta incertesa, no? Perquè tampoc ningú sabem situar l'escenari en l'estiu ni l'escenari en setembre. I bueno, d'alguna manera aquesta tasca ja fa uns dies que la portem a terme, se van donar instruccions i els diputats i les diputades l'estan fent, i bueno, l'àrea econòmica serà un poc l'encarregada òbviament de portar després una modificació de crèdit molt ampla, molt global, molt important, però la situació de veritat és que és absolutament excepcional, conforme te diria, per a qualsevol treball i per a qualsevol situació particular o global.
No tenen data per a la presentació d'aquests nous pressupostos?
No, perquè en totes maneres anirà molt en funció del que també sigui capaç la taula de reconstrucció de ficar en marxa. Vull dir, ben dit, no? Jo penso que evidentment no podem tindre descans des del punt de vista de treballar, però que les decisions encara no estan plasmades. A veure aquest espai que se va obrir ja a partir d'avui, que ha passat per el plenari, i que evidentment volia també involucrar a tot el conjunt de les forces polítiques, i bueno, tot allò que tinguem que discutir, conforme avui expressava la pròpia moció, no? És a dir, els que governem en la humilitat d'escoltar evidentment els que d'alguna manera no tenen acció de govern, i els que no tenen acció de govern pues, també en la màxima lleialtat institucional davant de qui en aquest moment pues, evidentment està dirigint una institució com és la Diputació Provincial. Jo els plaços no puc ficar-los, nosaltres el que farem és l'estudi econòmic per dir de quants diners podem estar parlant en aquesta reestructuració, i després serà el conjunt de la institució pues, evidentment en l'equilibri i escoltant a agents socials, perquè crec que en aquest tema van a ser fonamentals, no? Per lo menos també saber quins són els seus plantejaments, i la Diputació arribarà econòmicament a on puga, i el paper que volem tindre també és d'alguna manera ser aquest vehicle de transmissió que crec que el president Martí ho està fent, que és també davant de les altres administracions, siga Generalitat o siga Estat, perquè evidentment no va ser la Diputació la que puga resoldre tots els problemes econòmics de la província, evidentment.
L'objectiu és que n'hi hagi consens en aquesta taula de diàleg, no? I sobretot pels pressupostos.
L'objectiu és que tots puguem aportar i definir aquelles línies que vegem que des del punt de vista econòmic, no, per dir-ho així, se pugui fer, i també des del punt de vista de coordinar les accions pues, en els ajuntaments grans, i també, evidentment, sense deixar de banda, que saps que és una de les bases importants de la institució, i els ajuntaments menors, perquè crec que ahí sí que té un paper més determinant, però en aquest moment jo simplement des del meu punt de vista, no? És a dir, un mil punt de vista, el que sí que crec que lo important és que la coordinació en els diferents elements o línies d'ajuda que se puguen fer sigui una autèntica situació coordinada des de dalt fins a baix, no? L'Estat, la Generalitat, que evitem duplicitats i evitem esforços que no porten a cap lloc, no? Sinó que al final, pues, dins del possible, perquè evidentment tots anem a tindre una situació econòmica difícil, perquè la recaudació en termes d'impostos va baixar i la participació d'ingressos a les administracions també va baixar, però clar, òbviament si li baixa a la gent, per desgràcia, doncs, evidentment va tindre una afectació també als diferents elements pressupostaris de les institucions.
Perfecte, diputat, moltes gràcies per haver entrat amb nosaltres i haver-nos contat totes aquestes modificacions que s'estan fent des de la institució provincial.
Nada, abans per el vostre interès i un saludament.
Gràcies.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa, i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades, i esta vegada també ho aconseguirem.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts, vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa-te en dicas.es. Diputació de Castelló.
Per informar-nos de l'última hora a nivell regional, parlem amb el diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil. Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Pot informar-nos un poquet de tota l'última hora i les últimes mesures que s'han pres des de la Generalitat?
Bé, pues concretament podríem comentar avui allò que el divendres va aprovar el Consell, el ple del Consell, i és que el divendres concretament va donar llum verda a un decret d'ajudes paliatives, per dir-ho d'alguna manera, per a les empreses vinculades als projectes de modernització de l'Agència Valenciana de Turisme. L'objectiu és intentar que puguen mantindre la seva activitat. En el moment en què estem vivint, pues, el sector, sobretot el sector vinculat al turisme, com altres més, però en este en concret, ha estat golpejat d'una manera brutal, no?, per les mesures de confinament, i que el que ha produït claríssimament és el tancament, no?, dels negocis. Un sector que representa el 12 o el 13% del producte interior brut del nostre estat i de la nostra comunitat en major mesura, pues qualsevol iniciativa sempre serà bona, no? Aleshores, en este cas, pues la Generalitat n'ha donat 6 milions i pico d'euros per a afrontar aquest tipus d'eventualitats.
La veritat és que des de la Generalitat s'estan fent possibles moltes subvencions. L'altre dia, per exemple, que vam parlar amb Nom de Déu, també, que ens va informar un poquet de totes aquestes subvencions i ajudes que s'estan donant a pimes i autònoms.
Sí, clar, això ja és una altra bateria de mesures que s'havien pres ja anteriorment en ajuda directa, sobretot ajuda directa, que això pues dona liquidez i repara en xicoteta proporció, perquè la proporció és descomunal, no?, els perjudicis, però que repara en mesura pues la desfeta de tota esta pandèmia.
I, diputat, seguís arribant material sanitari per part de la Generalitat?
Sí, de fet, després d'ahir va arribar un altre avió i pareix, per el que estem veient, que el canal de captació d'aquest material que està duent a terme a Xina, pues, concretament a la Comunitat Valenciana, està fent-se en certa fluïdesa. Jo crec que, en aquest cas, la Comunitat Valenciana va ser una de les comunitats autònomes capdavanteres en aquesta qüestió, va ser un de les primeres enviaments de material de precaució, de prevenció i sanitari que va arribar a tot l'estat, i jo crec que, bueno, podem estar com a mínim prou satisfets, no?, d'eixe canal de captació i de distribució que té la Comunitat Valenciana respecte a altres territoris de l'estat.
Respecte al test ràpid, hi ha formacions, per exemple, com el Partit Popular, que reclamen que tots els ciutadans que puguen es facin el test ràpid. No sé si s'està barallant aquesta opció des de Generalitat, perquè crec que ara diàriament s'estan fent uns 1.000 tests.
Sí, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, diàriament ja està informant de la quantitat de tests que estan duent-se a terme. Què és el que és l'ideal, no? L'ideal, evidentment, és que els 4 milions i pico de valencians i valencianes, els 47 milions d'habitants, no?, d'aquest país, d'aquest estat, se pogueren fer, no?, un test. I, de fet, jo crec que segmentant la població, a poc aniran fent-se. El poder-se fer d'una manera immediata, pues és una quimera. No anem a enganyar-nos que cap país, de fet, Espanya, segons expliquen des del Ministeri de Sanitat, és un dels països que més proporció per habitant s'han fet els controls, els tests del virus. Per tant, jo crec que està fent-se en la mesura de lo possible. També hem de tindre en compte quin és l'estoc i quina és la possibilitat de fabricar aquests tests. I, en fi, jo, l'oposició, el Partit Popular, està en el seu dret de demanar, d'exigir mesures als governs, però bueno, en certa coherència i no pues, deslliçant-se, no?, a aquest món de la demagògia.
Bé, ara mateix, no?, el que ja es comença a parlar al vore que els números d'infectats s'estan estabilitzant, d'aquest desconfinament, no? I ahir ens va cridar bastant l'atenció les paraules del president de la Generalitat, Ximo Puig, que va demanar al president del govern un desconfinament descentralitzat per a que siga per comunitats autònomes i no de manera unitària a nivell nacional, no?
Sí, clar, així hem de distingir dos situacions que efectivament són antagòniques en quant a que, per una banda, es va decidir el confinament de manera absolutament simultània en tots els territoris de l'Estat, i una altra, que és la d'eixir d'aquest confinament, la famosa desescalada, no?, que estem parlant. Ja fa setmanes, crec recordar que un parell de setmanes, com a mínim, que el president de la Generalitat ja ho va comentar, ja va fer roda de premsa, ja va dir que pensava, no per si mateix, sinó per el propi gabinet d'experts i de científics que assessoren a la Generalitat, igual que assessoren al president del govern d'Espanya, que aquest desconfinament, pues, possiblement el més pertinent siga gradual, ja no només per segments d'edat, sinó per territoris. Això, jo crec que tot el món ho entendrà, i ahir fent dos exemples molt gràfics, que la gent ho entendrà. Perquè els habitants de Sòria, que tenen una densitat poblacional absolutament reduïda respecte a la ciutat de Madrid, tenen que eixir el mateix dia d'eixir desconfinament, si potser en Sòria els infectats són infinitament inferiors, o així a la Comunitat Valenciana, de l'àrea metropolitana de València respecte a l'Alt Millars o als ports, no? Que la gent pues, sap que la densitat és moltíssim menor i els usos socials pues, fan compatible i sa possible tornada a la normalitat abans que altres llocs que estan més habitats i que la pressió
mediàtica
és major.
Clar, sí, perquè per exemple ahir a Castelló vam tindre xifres molt bones, no van tindre ningú mort i solament dos infectats.
Sí, bueno, està en concordància en l'evolució de la pandèmia. Això significa que no tornarem a tindre més malalts o que el número d'infectats ja s'ha detingut.
No,
evidentment no, però sí que és veritat que això està marcant ja una claríssima tendència a que està controlant-se l'expansió del virus. Els que tràgicament estan faltant, estan morint, pues n'hi hauran més morts, malauradament, però de gent que ja està infectada és evident, però que sí que marca una tendència claríssima a que les mesures que s'han dut a terme eren absolutament necessàries.
Sí, també s'ha decidit, no?, que els hospitals de campanya que ara no s'han tingut que utilitzar es mantinguen, per si de cas hi ha una segona oleada.
Sí, claro. El plantejament que se va fer en el seu moment a l'hora de decidir la instal·lació d'aquests tres hospitals de campanya addicionals a centres de referència com puguen ser l'Hospital General de Castelló, tenien per objecte dos qüestions. No? Una, evidentment, procurar que un possible allau de malalts pogueren col·lapsar de manera absolutament perjudicial el sistema d'atenció sanitària. I en el cas de Castelló, té i tindrà segurament una segona funció, i és que a Castelló té aprovades una sèrie d'obres en el mòdul d'urgències i que aquesta infraestructura que ara en aquest moment està a punt de posar-se en marxa ajudarà també a evitar, no?, les possibles conseqüències que sempre comporten unes obres. No? Per tant, sempre s'ha dit també que tant de bo no se tingueren que utilitzar, però en aquest cas, si tenim la possibilitat de previndre una situació caòtica, pues jo crec que ha sigut una mesura molt pertinent.
Perfecte. Pues, diputat, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i esperem parlar amb vostè prompte i ojalà siga per ahir se desconfinament, no?
Molt bé, pues sí, això esperem tots. Moltíssimes gràcies i salutacions a tot el poble.
El groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespai, els envasos com el detergent o el xampú. El verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
El blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Ens n'anem fins a Almassora per parlar amb la seva alcaldessa, Mercè Galí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir van rebre la notícia de que des del consistori esteu treballant per fer un pla d'accions contra les inundacions. Contem-nos un poquet en què consistís este pla.
Bé, el que ens hem donat compte per les situacions que hem passat en pocs mesos és que segurament anem a veure en més d'una volta en fenòmens meteorològics del calibre de l'últim. I, per tant, les mesures que veníem aplicant fins ara pues, tenim que implementar-les i revisar-les i preparar-nos per a que Almassora puga ser la millor lliurada de temporades com els últims, com els darrers, que pensem que se repetiran degut al canvi climàtic. Per tant, ja des d'aquest últim, per part dels serveis tècnics, es va demanar que se fera un estudi de veure les causes i també de veure quines possibles mesures se podrien prendre per a que al nostre litoral no s'acumule tan gran quantitat d'aigua pues quan hi ha una ploguda. No són, evidentment, no seran mesures que puguem prendre per a que no ploja
Clar.
O per a que les pluges no siguin tan abundants. Evidentment, això no està en les nostres mans. Tampoc per a garantir que mai hi hagi una inundació, perquè això tampoc ho pot garantir ningú, però sí de quina manera podem preparar-nos per a aquesta nova situació, que entenem que no és la mateixa que fa 10 anys, que fa 15 anys, perquè estem ante un nou panorama de quina manera ens podem preparar. Algunes de les mesures entendrem que aniran més allà de lo que és el municipi de Almassora i, per tant, tindrem que comptar amb la col·laboració d'alguna altra administració, com pot ser, per exemple, de l'Ajuntament de Castelló, per a veure de quina manera solventem que en la mitjera no aplegui tan gran avinguda d'aigua i se distribuïsca d'alguna forma per a que allí no hi hagi tanta acumulació. També per part de la conselleria, perquè és ella també la que ens ha d'ajudar en aquest pla d'inundacions, de zona inundable, pues a prendre mesures també per evitar que aplegui tanta aigua fins a sobretot a la part de la costa. I ja t'he dit que el primer pas és este de este estudi de on ve les majors aportacions d'aigua, de quina manera se podrien parar o distribuir d'una altra forma per a que no se vegi tan castigada una determinada zona i després contactar amb les amb la resta d'administracions per a que siguin partícips i col·laboren en les possibles solucions que se fiquen damunt de la taula. És evident que els tècnics de la casa pues no tenen la qualificació necessària per a poder portar endavant aquest estudi més ampli de les solucions i que tindrien que ser pues, ja persones i tècnics especialitzats en aquests temes que ens portaren i ens guiaren per a poder abordar el tema de la millor manera possible. Clar. Entenem que aquesta és l'única forma de preparar-nos i de veure què podem canviar, que se pot afegir en Almassora, però també ja te dic, jo crec que és una qüestió de territori en els veïns per a evitar minimitzar pues lo que pareix que serà una tònica que se anirà repetint amb certa freqüència i que no mos pot no podem ficar sempre el remei després de, sinó que hi ha que intentar d'alguna manera anticipar-se per a veure què més podem fer per a evitar les conseqüències fatals que tenen aquestes pluges.
Sí, perquè des de setembre han passat ja com tres danes, no? Recorde la de setembre,
la dada de febrer que jo vaig anar a Orpesa i que Orpesa, per exemple, també estava totalment destruïda, tota la platja, i la de fa no res, i pareix que això, les danes, tenim que acostumar-nos com abans el tèrmit de gota freda, no? Ara ens tenim que acostumar a estes... a esta nomenclatura nova, perquè és que això, la tònica habitual.
Sí, és evident que no és un fenomen que ocorre en Almassora, ni que Almassora tinga unes infraestructures pitjor que la resta dels municipis. Pues, conforme tu acabes de dir, en tots aquests fenòmens anteriors pues, han hagut ciutats i pobles que han patit exactament igual que nosaltres o molt paregut a nosaltres. En esta última, per exemple, en Burriana se van veure igual d'afectats que nosaltres, també Oropesa i Peñíscola, crec recordar que també havien estat molt afectats per aquesta última tempesta. En fi, que jo crec que sobretot les poblacions del litoral de la província de Castelló ens encontrem a lo millor en una situació més feble davant d'aquest tipus de fenòmens i el que tenim que fer, i així ho farà l'Ajuntament d'Almassora, pues és preparar-se i treballar per tal de que quan vinguin pues tinguem les menors conseqüències possibles.
Ahir també van tindre la bona notícia de que al Regina Violant s'han retomat les obres després del paro que per culpa de la crisi sanitària.
Sí. La veritat és que estem convençuts de que no podem sempre quedar-nos absolutament parats, que és el moment d'anar a començar certa activitat. Estem contents de que s'hagi pres la mesura per part del Consell de continuar amb les obres d'esta escola, per supost, amb les mesures de seguretat necessàries per a que els treballadors estiguin lo suficientment protegits, però que pensem que és una mesura molt encertada que la Conselleria ha pres de continuar en aquestes obres. Nosaltres també ho hem fet en les obres que teníem municipals encetades i que d'esta forma pues, assegurem o que treballem en aquest objectiu final, que és que quan se reprenguen les classes al setembre ja ho puguem fer en aquest col·le de veritat que tant han estat lluitant tant la comunitat educativa pues, com l'Ajuntament d'Almassora i la Conselleria per a que siga una realitat.
Pues esperem que sí. Moltes gràcies, alcaldessa, per haver-nos acompanyat avui, i seguirem parlant de totes aquestes novetats i, que es van produint a la ciutat d'Almassora.
Per supost, estic a la vostra disposició i, com sempre, pues, bueno, bon dia i moltes gràcies per recordar-se de nosaltres.
Gràcies, adeu.
Adeu.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964 32 20 41.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La Cooperativa Catòlico Agrària de Villarreal modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas a partir de hoy. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono. Centro Reconocimientos Médico Villarreal, calle Almazora 11, teléfono 964-526232. Juntos lo conseguiremos. Tornem a 92.2 de la freqüència modulada. És la 1:02 i es comencem amb les notícies de caràcter local i provincial. Ja han eixit les dades dels infectats en les últimes 24 hores. La Comunitat Valenciana ha registrat 69 positius per coronavirus i soles 10 morts en les últimes 24 hores. Bueno, s'han rebaixat bastant la xifra de morts, encara que siga sent una roïna notícia per esta gent. Hi ha que dir que a Castelló tornem a estar d'enhorabona perquè són dos a soles els infectats dels 60 que han hagut a la Comunitat Valenciana. Què te pareix, la nova notícia?
Pues molt bona notícia. Per
jo crec que sí. Mm. Pareix que la situació s'està establint molt a la nostra Comunitat Valenciana i això estem d'enhorabona. Continuem amb les notícies locals perquè hem tingut un succés a Almassora perquè els guàrdies civils durant un control de vehicles van interceptar un home que es va donar a la fuga amb el seu cotxe a gran velocitat pels carrers d'Almassora. En arribar a la zona del barranc van trobar a l'home amagat entre la mala herba i va tornar a fugir en veure els agents. Finalment va ser detingut i una vegada identificat van comprovar que havia sigut denunciat dies abans per un robatori a Borriana. Per aquest fet es va procedir a la detenció d'un home de 38 anys d'edat per un suposat delicte de conducció temerària, un altre de resistència i desobediència a la gent autoritària. Parlem ara de Castelló perquè l'Ajuntament ja està retornant a les empreses les fiances per a la contractació d'espectacles en el periòdic Ocupa l'estat d'alarma. Les garanties corresponen tant a esdeveniments sol·licitats durant com a posterior a la jornada del 75 edició de la Madalena, que havia d'haver-se celebrat entre el 14 i el 22 de març. Els cànons fan referència a les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables per a carpes, concerts, fires i fondes. En el cas de les adjudicacions per les festes fundacionals, les quantitats oscil·len entre els 3.000 euros i els 72.500 euros. Només aquelles mercantils que així ho hagin sol·licitat telemàticament rebran el reembolsament via transferència bancària. El consistori ja va anunciar que les concessionàries compten amb l'alternativa de mantindre un depòsit d'aquestes taxis per no haver-les de tornar a pagar en el moment que es concrete una nova data respecte a la Madalena. Respecte a l'Ajuntament de Villarreal, Villarreal garantirà màscares per a tota la població en la primera fase de retorn a la normalitat. El seu alcalde, José Benlloc, ha anunciat avui que gràcies a les gestions que l'equip de govern porta realitzant des de fa setmanes per a la creació d'un marc de màscares, l'Ajuntament estarà en disposició a partir de la setmana vinent de dur a terme accions per a un repartiment més massiu d'aquests elements de protecció, atès les recomanacions de les autoritats sanitàries i prevenint que el govern govern central autoritza l'eixida controlada de la població infantil. Gràcies a aquestes gestions, el consistori està en condicions de disposar en pocs dies de més de 50.000 unitats i estudia la fórmula de fer-les arribar a la ciutadania, Montse.
Pues bueno, molt bé. Mascaretes per a tots. I ara anem a parlar de Castelló, perquè llança les classes magistrals de música online gratuïtes. Estan dirigides als joves per a continuar oferint una alternativa de formació i oci que siga a distància. Sabem que tot es està fent aixina durant aquest confinament i seran derivats a l'estat d'alarma per la crisi sanitària. Bueno, aixina que classes per a la gent que no pot eixir de casa, i això és el que està fent l'Ajuntament de Castelló.
La veritat és que està bé que se mantinguen aquestes classes telemàtiques, sobretot pels músics, que a ells les agrada tocar tant, no? He vist també, per exemple, a l'UMA de les Alqueries, la Unió Musical Alqueriense, està fent com vídeos cadascú dels integrants de la banda musical, fent-ho des de casa i ho pugen a Instagram. És molt bonic veure tota la fraternitat que hi ha dins d'una banda musical, no?
És molt bonic, a més, se volem molt. Pues, i també comentar-te, anem a comentar el temps, perquè comentàvem abans que...
El temps. El temps.
Pues mira, com te dia abans, les pluges seran intenses en el nord-oest d'aquest dimarts i baixen també les temperatures. Jornada plujosa d'aquest dimarts i s'espera una borrasca. També baixen les temperatures, una miqueta més de fred, però bueno, també és bo perquè jo penso que tot el que és l'ambient s'està netejant.
Això sí que és bo. Bé, després de totes aquestes notícies locals, anem a parlar en directe amb la regidora de Biblioteques i Cementeri, Rosario Royo, de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia, Rosario.
Hola, bon dia.
Quina setmana del llibre més atípica, veritat?
Ai, sí, un poc... estem vivint una situació especial, però, bueno, ni que el ser humà s'adapta a quasi tot. I totalment... aquest moment és important, donar que és un company i crec que és quan més podem aprofitar per a llegir.
Home, això és veritat. Jo crec que abans sempre dèiem és que no tinc temps de començar aquest llibre. Doncs pues ara ja no tenim excusa, no?
No tenim excusa. Jo, des que tal dia en aquest temps, havia acumulat molts temps i perquè l'última, justament la setmana abans del confinament, va ser la setmana de la setmana del llibre negre, de la novel·la negra, i Vila-real en negre, i entonces havia pogut tindre l'oportunitat de estar a les presentacions, i tenia ahí tres lectures que m'he aprofitat i... Bueno, pues recomano que continúe la gent. Jo sempre he dit que el millor un llibre és un bon amic, sí. I a més, volia compartir que hi ha un proverbi que diu que un llibre és com un jardí en el bolsillo, ¿vale? Per lo tant, és important tindre, bueno, pues que aprofitem este confinament per a continuar la gent.
Rosario, podria moure's un poquet, perquè és que crec que tenim un poquet d'interferències a l'hora de parlar amb vostè.
Vale, a veure, ara millor?
Ara perfecte. Així escoltaran molt bé tot el que tenim que dir els veïns i tot el món que mos escolte des d'altres llocs de Castelló. Perquè a mi m'agraden molt les fires de llibre. I este enguany, no sé si s'ha decidit fer algo diferent, encara que siga telemàticament, o va ser impossible...
Bueno, ara, a veure, és impossible el poder ara, el que estem fent, per exemple, des del servei de biblioteques, és a través de les xarxes, pues, recomanar títols i després també facilitar que la gent se puga descarregar. N'hi ha editorials que han facilitat que se descarregui la gent títols i bueno, puguen en el sistema electrònic pues puguen continuar llegint. I, bueno, hi ha iniciatives, jo sé que hi ha una associació, per exemple, que entre els seus entre las personas de las sociedades, pues lo que van a hacer es que ese día, el día 23, pues van a compartir cada la lectura que están fent, el títol y un poco de resumen. También el grupo literari del Bressol pues vol grabarán un poema y partirán en el seu grup, però nosaltres pues des de l'Ajuntament de Vila-real, el servei de biblioteques, el que estem fent és donant el servei online. I han creat pues para sempre des de les biblioteques infantils, se feia un xicotet concurs que era fer un punt de llibres i ara pues també l'han llançat per a que tots els xiquets i xiquetes puguen fer el seu punt de llibre, fer una foto i enviar-lo a l'adreça electrònica. Que i bueno, pues després tots aquests punts de llibres els exposarem de pues d'alguna forma, pues nosaltres els imprimirem i els exposarem per a que se quede un poc el record de ese dia, el que ha suposat para cada casa, ¿no?
I com tenim que confeccionar aquest punt de llibre, els materials que tinguem a casa?
Claro, és simplement en agarrar un rectangle i fer allí pues un rectangle que siga d'unes mesures mesures, però a veure que te di que exactament unes mesures de 5x17 centímetres.
O sigui,
que entonces i allí pues decorar-lo, pues ficar-li una il·lustració, pues el que li puga fer, a lo millor inclús algú en fa en cartó, uns altres en una tela, en fi, ahí és ficar moltíssima la imaginació al poder, i que ara jo crec que en este confinament en el que els pares pues estan pues assegut un poc per obligació, però tenen l'oportunitat de conviure en els fills i compartir tantes hores, pues va ser molt interessant perquè l'ensenyament que directament dels pares als fills va, jo crec que va estar molt bé i va ajudar a que gaudisquen tant els fills en els pares com els pares dels fills.
La veritat és que sí. Hi ha una edat específica per participar en aquest concurs?
No. Simplement, crec que totes les persones que tenen que són ja socis de la biblioteca hauran rebut un correu electrònic en el que els invita, però aquelles persones que no són socis pues poden perfectament enviar-nos el seu projecte i, a més, entrar en la pàgina web de la biblioteca per a també pues replegar informació i veure com la biblioteca no tanca, encara que estiga tancada al públic, no tanca en ningú moment i està donant molta informació i ajudant a passar aquest temps.
Així que ha de dir que este punt de llibre ho pot fer tota la família, des del pare fins al més menut, tots ho podem fer, a veure qui és el que guanya. Els menuts o els pares,
Sí, jo crec que pot servir un poc per a... Però, bueno, pues també un xoc, no?
Sí, la veritat és que sí. A més de la seva competència de biblioteques, té també l'altra antítesis, no?, que és la de cementeris. Volíem saber quines mesures s'han pres des de la seva competència.
Bueno, la veritat és que una de les coses que més ens ha dolgut ha sigut el tindre que tancar, només se pot obrir per al soterrament i bueno, a més, en entrada restringida i guardant totes les mesures de seguretat, perquè bueno, pues és una situació de les més extremes i de les que mai pensàvem que podríem viure. I el que intentem és donar el servei. Ara les inhumacions s'han de fer en el mateix dia, inclús s'està fent en diumenges, que antes no es feien, i ara, com és una ordre que ens ve des de Sanitat, en el que tenen que inhumar-se el cadàver en el mateix dia, i que sí que estem en contacte en les funeràries per tal que siga a unes hores pactades en els treballadors que tenim en el cementeri, de forma que se puga atendre en dignitat i bueno, pues pues intentan que ese moment tan dur, pues que ja que ni les famílies no han pogut ni despedir-se com cal, ni fer un velatori, pues retre l'últim homenatge que sempre hem dit que és el moment en el que totes les sers estimats i totes les persones del voltant pues retre el seu homenatge, pues que puguem viure aquest moment pues de la millor manera possible, no? I bueno, pues nosaltres ara el que també hem accelerat, perquè s'havia quedat un poc aparat dos construccions que teníem per al cementeri, que són les panteons verticals, i també continuar reparant el voltant, el perímetre, i hem pogut retomar aquests contrats, i si no passa res la pròxima setmana, i si també deixa de ploure, la pròxima setmana es començaran les obres, i bueno, pues nosaltres intentarem que el Camposanto pues estiga en unes condicions adequades i quan passi tot això para que les famílies puguen anar i per lo menos fer ese homenatge pòstum a les famílies.
No sé si t'ha tingut que reforçar a lo millor la plantilla d'enterradors.
Bueno, lo que hem tingut és que fer uns contrats extraordinaris, perquè justament les tres persones que estaven funcionaris del departament, les tres són persones de risc i han tingut que agarrar la baixa. Ai. Per tant, hem tingut que fer dos contrats i, bueno, extraordinaris, i bueno, pues continuarem fent els contrats que facin falta per a poder donar el servei. Afortunadament, Vila-real no és una de les ciutats que més ens ha afectat i, bueno, pues en el servei que estem podent donar un servei com toca.
Sí, no sé si, perquè sí que en altres ciutats, que els enterradors han tingut que estan molt apesats per la situació que estan vivint, sobrecarregats d'esforç i del seu treball, no? Perquè ells són l'últim eslabó, no?, de la cadena, també els perjudica tot el que estan vivint i és molt dolorós també per ells, i inclús alguns rebren assistència psicològica.
Pues ja dic que en el nostre cas, en les dues empreses que hem pogut contratar, una és per a fer exhumacions i preparar els nichos, perquè és una tasca molt, molt important, i perquè, bueno, n'hi ha persones que han volgut que vagin en companyia, o sigui, que utilitzar un dels nichos i per lo menos per a estar en companyia. En el mateix nicho que puguen estar, pues a lo millor si va morir en un temps el pare i ara mor la mare, pues que puguen estar junts o que puguen. Entonces, nosaltres hem fet aquests dos tipus de contratació. Per a que una empresa és la responsable de les inhumacions i una altra empresa que siga la responsable de les exhumacions i preparació de nichos, perquè això pues porta tot porta tota una sèrie de accions que se tenen que fer abans de que es faci la inhumació. I bueno, pues de moment l'estem portant bé i estem en contacte directe amb les empreses i ens diuen que de moment ho estan gestionant correctament.
Respecte als enterraments, vam parlar també amb mossèn Javier Aparici, que ens va dir que, per exemple, molta gent desconeixia que sí que es pot fer un acomiadament religiós, que pot anar el pàrroco amb la família o els familiars quan es dona sepultura al familiar, per a que també es despedisca religiosament.
Sí. I després nosaltres també, el que a les funeràries també els hem, pues, que se les invita als familiars a que incineren, perquè així pues, més endavant, quan tot això passe, pues, puguen fer un soterrament com vulgueren. I bueno, jo crec que sabem que cada família està actuant un poc segons el seu criteri.
Clar.
I bueno, pues sí, és... ja dic, és una situació molt, molt compleja i molt dura la que estan patint moltes famílies.
Bé, vull despedir-me de vostè de la mateixa forma que la Reguda, que és parlant d'algo molt bonic com és la literatura, no? En la seva competència de biblioteques,
i animar a la gent que encara que estem en confinament, que tenim el nostre abastiment, ja sigui a la xarxa online de Biblioteca de Vila-real, o segur que tenim llibres per casa, no? Que agarren els llibres i que encara que estiguen en quatre parets puguen eixir a un altre món que ens, el que ens convida la literatura.
Sí, 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 tenim que ser molt positius perquè, bueno, pues afortunadament tenim al nostre abast, jo crec que la majoria de les cases, pues tots tenim ja una xicoteta biblioteca i també les xarxes socials ens han permès que estiguem connectats. Però jo crec que invite a tot el món a agarrar el llibre de paper que es connecta en un món molt, molt, pues, molt diferent i que ens fa veure, pues, al millor estar visitant ciutats que des de la nostra casa i imaginar-me-la i veure personatges que fa que la nostra imaginació estiga en actiu i que això ens permetisca estar més en una predisposició millor. I sempre si l'optimisme el tenim present, jo crec que això ens ajudarà a solventar les pitjors situacions.
S'animaria a recomanar-nos algun llibre?
Pues la veritat és que ara en aquest moment estic llegint un llibre que m'ha sorprès, és electrònic, però Isabel San Sebastián, i era l'últim que miraran tus ojos. I bueno, m'ha agradat molt. També vull recomanar el llibre que va presentar Àngel Gilgeza, que també és sorprenent, i el nido, i bueno, crec que no vull dir a ningú tampoc que... Però bueno, jo crec que n'hi ha molts títols, així Vicent Ussó havia presentat també un llibre que també és molt interessant i bueno, crec que tenim a la nostra base molta bona literatura per a passar un bon rato.
Pues sí, això és veritat. Moltes gràcies, regidora, per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies per tot el treball que vostès també fan, acompanyant, perquè la ràdio continua sent una eina molt important per a informar-nos i per a distraure-nos també.
Pues això farem també. No res, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 03 50. O llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo. Días tristes, nos cuesta estar.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro Reconocimientos Médicos Vila-real comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas a partir de hoy. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono. Centro Reconocimientos Médico Vila-real.
calle Almazora 11, teléfono 964-5262-32. Juntos lo conseguiremos.
Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Parlem ara de matèria agrària amb el president de l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real. Bon dia, Víctor Viciedo.
Hola, bon dia a tots.
Contem-nos com està un poquet la situació per ara, el camp bé?
Bueno, efectivament, el camp està acabant campanya. Ara només queden ja de la varietat València. A més, la campanya està molt avançada de la València. També pot quedar alguna taronja grassa, grossa, tipus Chislet, Powell o Banfield, i poc més. I, bueno, pues, efectivament, el preu, diguem que han pujat, perquè n'hi ha molta demanda de taronja. I bé, aquesta campanya pues, no ha anat del tot mal degut possiblement a la falta de quantitat, no? O sigui que ha hagut molta merma a nivell mundial i a nivell espanyol i, per tant, els preus han sigut bons. I és probable també que la crisi del coronavirus pues, hagi fet que n'hi hagi més demanda de taronja i per això també hagi acabat també la campanya.
Sí, o sigui, a lo millor que no hi ha hagut tant de tràfic comercial internacionalment ha afavorit el final de la campanya.
Sí, això també, perquè ja sabem que el major problema que tenim és la inundació d'oferta que ens ve de fora, no? I que està entrant sense ningú tipus de treva comercial. No se paguen arancels, no hi ha límit de cupos, fora se produeix a cost de producció molt baix i tot això és gràcies a uns acords de lliure comerç que han convertit un mercat únic europeu en un mercat global, cosa que, a més, va contra un dels principis bàsics de la PAC. O sigui, n'hi ha tres principis bàsics en la PAC i dos d'ells no s'estan complint. Un d'ells és el mercat únic, s'ha convertit en mercat global. L'altre és el principi de preferència comunitària, en el qual els agricultors, els productes europeus, tenien preferència a vendre's en el mercat. I això ja no és així, perquè està entrant lliurement, sense límit de cupo, i no entren a complementar-nos, sinó que estan entrant a substituir-nos, i l'únic que s'està complint és la solidaritat financera, que és que nosaltres participem, Espanya, en 11.000 milions d'euros al manteniment del mercat comú. Llavors, això és l'únic que se complís, curiosament, no? O sigui, que ser soci d'Europa avui dia és pagar-hi avant.
Sí, a més ara també s'està notant un poquet amb tota la crisi del coronavirus, un poquet aquesta situació que vosaltres també veniu reivindicant des de fa temps.
Sí, aixina és, sí. A més, aixina com la taronja ens ha anat bé, nosaltres que estem en una Federació Nacional d'Associacions Independientes, on hi ha associacions d'Andalusia, d'Extremadura, de Canàries, de Castilla-La Mancha, de Zamora, en fi, de tota Espanya, a d'ells no es va tan bé. O sigui, ara es comença la campanya del meló i de la sandia i els preus estan a meitat del que es costa la producció, o sigui, que estan arruïnant-se, no?
I això per què és? Això per què es dona, aquest cas?
Sí, jo penso que són dos motius. Una, que efectivament està entrant fruta de fora. Està entrant melons i sandies que venen de Marruecos i d'altres països d'Àfrica. I l'altra és que el clima no acompaña y por lo tanto no se está, no ni a demanda de melón y de sandía. Después el melón y la sandía es una fruta que se ven mol en mercadillos y esos mercadillos pues se han prohibido. Que realment un mercadillo podria comportar-se com un supermercat. Pues en policia municipal, a les entrades, ahir vaig veure una notícia en televisió d'un mercadillo, ara no recordo si era una ciutat allí del País Basc, on donaven una fitxeta i així controlaven la quantitat de gent que estava dins del mercadillo, igual que se controla l'entrada a consum. I podria funcionar exactament igual. I això pues, beneficiaria a tots aquells agricultors que la seva producció la venen en mercadillos. A esta gent l'estan fent pols també, o sea, tota la gent que ven en mercadillos l'estan arruïnant.
Sí, a més, les inundacions també han afectat molt a lo que és l'agricultura, sobretot a Múrcia, imagine.
Sí, ahí pues lo que és la zona de Múrcia i Almeria ha estat molt perjudicada per les danes. I clar, això pues, però això és una cosa que ja contem, o sigui, l'agricultura vecina, tu tens això al carrer i hasta que no ho arreplegues, pues te pot passar. Però ixe condicionant o ixa amenaça de lo que te ve de fora que fa que el teu mercat no se regule, perquè tot se regula per llei d'oferta i demanda. O sigui, si jo faig massa melons, pues l'any que viene faré menos, si és que el preu no és bo. Però si el problema és que entren melons de fora, això no se pot regular mai en la vida. O sea, jo ne faré menys i aquell n'entrarà més. O sea, que així no se pot regular res.
Claro.
Entonces, el lliure mercat i el lliure comerç són totalment diferents i, a més, el lliure mercat, diguem que és just i d'alguna manera és prou just. I és positiu perquè va regulant el preu pel consumidor i va regulant també les ganàncies pel venedor. En canvi, el lliure comerç internacional només beneficia uns, que són les grans corporacions agroalimentàries que ven el xollo que és produir en països pobres, se'n van allí, compren les terres allí, produeixen allí i després venen així i ens venen els seus productes sense pagar els impostos així i sense estar posant, diguem, la mà d'obra així. És a dir, nosaltres generem puestos de treball, ells no generen puestos de treball. I això el consumidor espanyol té que veure-ho, té que comprendre-ho i té que apoyar el producte espanyol.
Sí. Parlant un poquet dels temporers, sí que ara s'ha vist com una deficitari, no?, de contractar estos temporers i es demana un poquet que pensen també en les persones que ara mateix estan a l'atur, com són cambrers, com són hostelers del sector taulier que s'han vist afectat per esta crisi.
Sí, el tema del treballador de camp, a pesar de que nosaltres estem acabant campanya, està havent un problema de recol·lecció. En el sentit de que s'arreplegaria més fruta que ja està venuda si n'hi haguera més gent que volguera fer la recollida.
Clar.
Però la veritat és que el problema del coronavirus, l'eixir en furgonetes on antes anaven 9 i ara només n'hi van 3, que fan una miqueta antieconòmic el poder desplaçar-se, o sigui, la mobilitat és molt important. I després la por pues fa que n'hi hagi poc de treballador de camp. Este problema que a nosaltres ens està afectant en final de campanya serà molt greu en tot el que és la fruita d'os que ve ara i també en el que diuen hortalisses i tal, que també ve a partir d'ara.
I com es podria solucionar això?
Pues té mal, bueno, no té mal arreglo. Si el treballador espanyol volguera tirar-se al camp, de fet, els preus en camp és fals que siguin roïns. O sigui, que la gent, doncs, bueno, no són per tirar coets, però des de luego per dalt del salari mínim interprofessional estan el que se paga. Entonces, el treballador espanyol pues, hauria de reconvertir-se, dependre a lo que és la recol·lecció de tot tipus de fruita i es començar a llogar-se pues, a quadrilles pues, per replegar fruita, siga en Aragó, siga en Lleida o siga en Andalusia, que són ara tindran el problema. Després també se podria regularitzar a treballadors estrangers, no? O sigui, que tota aquesta gent que no pot treballar perquè són treballadors il·legals, pues permitir-los una regularització, a lo millor d'un any, o en fi, el que considera el govern, perquè aquesta gent pugui treballar, perquè només pot treballar aquell treballador estranger que té papers, que ha vingut en regla, no? Els demés no poden treballar. Entonces, pues eso, pues el gobierno pues, también tendría que hacer una ley que pudiera... Que de fet està en fent-la, eh? De fet s'està debatint ara mateixa en el Congrés dels Diputats una llei per afavorir un poquet la recollida en el camp. O sigui que jo tinc notícies de que això està en marxa. Nosaltres vam fer un paper, de fet, i el vam dirigir a la Conselleria d'ací de València i a la delegació de govern explicant aquest problema. I no sé si és per aquest paper o per un paper fet per altres associacions, no ho sé, però el cert és que ara mateix s'està debatint en el Congrés dels Diputats i prompt hi serà una llei, un decret llei, relatiu a aquest problema, no?
Pues esperem que així siga. A part, des de l'Associació d'Agricultors també esteu promovent una campanya per a que l'espanyol, no, consumisca productes nacionals.
Clar, la solució a aquest problema general del lliure comerç, que a més el coronavirus m'ho està donant la raó de que tenim que tindre sobirania alimentària, perquè si no tenim sobirania alimentària en l'aliment pot passar exactament el mateix que ha passat en les mascarilles i en els aparatells de fer test, tot això que tenim que anar a buscar-los a Xina o altres països, pues, imagineu si això ens passa en l'agricultura, que ens pot passar en 2 o 3 anys si no s'arregla la situació, perquè conforme nosaltres anem arruïnant-nos, nosaltres anem abandonant el camp. I a més ja se veu a Cim Villarreal quanta quantitat de terme està abandonat. I això pues, va continuar si no se posa remei. Bueno, pues, només calen 2 solucions. Una, pressionar al polític para que se revisen estos acuerdos de libre comercio en Europa y se traga la part agraria perjudicada, o se faci acords de libre comercio en països que ens puguen favorir, perquè el libre comercio en si no és roïm sempre quan te favorisca, i un té que fer els acords si favoricen els interessos dels teus ciutadans, i si es perjudiquen no fer-los. Entonces, lo que está claro es que a nosotros fer un acuerdo en Marruecos, en Turquía, en Egipto o en Sudáfrica ens perjudica, però si ho fem en Estats Units ens beneficia, perquè obre el nostre mercat. O se fa en Rússia, per exemple, perquè el veto russo ja podrien haver-lo arreglat, no? Europa, i haver posat un poquet de voluntat en arreglar-lo, o un acuerdo comercial en Xina. Bueno, però aquests acuerdos no se fan. Se fan en països que ens perjudiquen. O sea, és de locos, claro. No? Jo no sé el polític europeu en què pensa. En arruïramos? Bueno, la qüestió és que, ells es comencen a fer acuerdos comercials que ens puguen beneficiar i que obriguen el nostre mercat, o bé es comencen a treure la part agrícola d'aquests acords que ens perjudiquen. I l'altra solució és que l'espanyol, el ciutadà espanyol, prenga consciència que té que defendre a la nostra agricultura per molts motius. Un d'ells és la seva salut. O sea, els productes que s'estan fumigant en aquests països són productes que sí estan prohibits i que deixen residus en la fruta. Nosaltres, en canvi, tendim a residu zero. I per tant, això és un motiu poderós perquè la persona que vagi a consumir, que vagi a consum, o que vagi a Mercadona, o que vagi a qualsevol supermercat, mire l'origen i diga, això és producte espanyol. Ja té una garantia, la salut. Després, la qualitat. O sigui, no és el mateix arreplegar en proximitat la fruita que la cuix madura, que collir la verda i que madure en el trajecte.
Sí, correcte.
I la fruita suro, la nostra, és més qualitat. No només per això, a part de que nosaltres portem més tradició de produir productes agràries, els produïm amb més carinyo i ells, en canvi, pues, tenen unes explotacions intensives pues, que no poden, no tenen la mateixa qualitat. ¿Sabes? Però, bueno, això seria un segon motiu molt poderós, la qualitat dels nostres productes, encara que només fora per la recol·lecció. Nosaltres recol·lectem al seu punt, ells no. Després, per l'economia nacional. O sigui, nosaltres paguem els nostres impostos així i nosaltres generem llocs de treball així. Estos no. O sigui, només per economia nacional ja hauríem d'estar apoyant-nos tots els consumidors espanyols. L'altre és per el mig ambient. Nosaltres no contaminem tant en el transport perquè transportem camions. Si la gent sapiera un barco de transport el que contamina,
por supuesto,
no compraría esos productos en la vida. O sea, un barco de transport contamina con varios millones de vehículos en la mateixa cantidad, porque lo que ells consumís en esos barcos es un búnker oil. Y ese el búnker oil produce una serie de metales pesados que contaminan los mares y contaminan la atmósfera y que son muy dañinos para el medio ambiente. Pues, ese sería un otro motivo poderoso, el medio ambiente, sí.
Pues... Dime.
que era simplement que esperem que totes aquestes idees calen en fondo en la nostra societat, no? Que el sí, coronavirus sí, sí. ajude a que pensem més en la nostra societat, en el nostre producte, i que a raïs d'ahir siga tot bé i que ens ajuden, no?, tant al camp com als treballadors i al país.
Per supòs, el coronavirus, anem a veure, té la seva part negativa, que són totes aquestes morts, és tot aquest sofriment, però ens portarà un canvi de consciència, no? I que nosaltres estem ajudant a que aquest canvi de consciència existisca. Per acabar el que estava dient antes, el tema de la contaminació, els nostres arbres renoven l'aire. En canvi, si els arrenquem, li s'han de renovar-lo. El paisatge també és un altre motiu molt poderós. I per últim, pues que som els seus agricultors, no? Som els agricultors que ara mateix estem passant pels carrers desinfectant el poble. I, per tant, només per tots aquests motius que acabo de dir, el consumidor té que apostar per nosaltres i mirar l'etiqueta i comprar productes espanyols.
Per supost, això tenim que fer tots i totes. Víctor, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Gràcies a tu i gràcies a tota l'audiència.
Des de Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos, que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Días tristes, nos cuesta estar.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro Reconocimientos Médicos Pilar Real comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas a partir de hoy. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono. Centro Reconocimientos Médico Vila Real, calle Almanzora 11, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino 11.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijos.
Ay, Montse, es que ahir me vaig quedar en ganes, ¿eh? Después del 20 d'abril del 90, avui me veía Cuéntame un cuento de los Celtas Cortos.
También, bonica cançó.
Es que tú sabes qué pasa, que venía en Almassora, a les festes de Santa Quiteria.
Pero totes aquestes cançons no son de la teua época.
Pero es que mon pare, quan anàvem en el cotxe, me ficava Celtas Cortos.
Ah,
de Cors, Tubular Bells...
Ah, el Tubular Bells, sí.
També. Però és que jo de la que més me recordes de Celtas Cortos.
Ah, sí. Home, perquè és espanyola, no? I...
A lo millor per això me sé millor la lletra.
Crec
la,
jo,
la te cantaria guachuboni, guachuboni.
I tu volar vers, no sé què cantaries ahir.
No, no res. Ah, faria això. Les campanetes.
Clon, sí, clin, clon, clin, clin.
A veure. A veure. Ah, dir que Montse no està mal del cap i que sí, ha vist jo, Pocoyo, també, de la finestra del veí. Encara que jo no he arribat a Pocoyo, està ben bé, Peppa Pig.
Peppa Pig.
Perdonemos, veïna, no som acosadores.
Però que des d'ací se veu tot.
Bueno, sí, també.
Està cantant.
També se veu les banderes amb els crespons.
Sí, les banderes d'Espanya.
És que jo vull que mos contes algo.
El què?
Lo que vas fer a nit.
Ui, esteu demanant massa, eh? Jo no tinc que fer tot el que faig. Però vos conte. A veure, jo tenia la bandera al balcó. Però quan feia aire s'enrotllava. Entonces jo dic, així n'hi ha que fer una solució. Entonces que vaig agarrar plom, que és el que se fica per tindre pes a la que és la tela i demés. I entonces vaig cosir el plom. I després vaig dir, pues així no se pot quedar. Anem a fer el crespo. I vaig fer un crespo. I ara tinc la bandera que pesa, que no s'enrotlla, en el crespo.
A quina hora de la nit era? Per curiositat, eh? Perquè jo no
m'inspire... Tu ja saps que jo soc nocturna.
No, perquè tu vas veure a nit la pel·lícula de Telecinco.
De Brooklyn, sí.
És que jo no vaig poder veure-ho, saps per què, no? Jo que vaig veure...
Sí. Ui, així tinc una notícia, jo.
De què? De Masterchef?
Sí.
És que acaba tan tard. Jo és que no sé ni a qui han tirat. O sigui que, a veure, infórmame.
Masterchef és de la que fa 8 l'edició.
Sí.
Ja té, ell ja, el programa ja té la seva estrella. Li diuen Fidel.
És que és un crac. Ser? És que és un crac.
Ah. És el concursant favorit de les xarxes socials.
És que no pestanyeja.
Ah, no?
No. O sigui, te mira fixament i pot estar parlant amb tu i no, no mou els ulls. No, no, no.
Jo
és molt graciós.
Me vaig quedar que era, hi havia un xicuelo jove. Bueno, 25 anys, era abogat, ja.
Andy.
Andy.
Ai, sí. Andy. Andy que el, se seu, el seu referent és Tamara Falcó, perquè ah. Són els dos molt pijos.
Sí, sí, estàvem parlant ells.
A nit va arribar Tamara Falcó sí. I ell va batejar el seu plat amb el nom de Andy i Tami.
Oh.
Però, clar, després van dir que com estava tan roi, seria solament Andy per ver de Tamara Falcó. I hi ha una dona que es diu Juana, que és conserje sí. D'un edifici.
Que és major. No?
És major, sí. És
bueno,
major.
Està en edat.
Que ella es sent molt identificada amb Cayetano Martínez Viru.
Ai, vol veure'l, no? Vol que el presenten
clar,
en el plató.
No, sí. Vol que vaig allí.
Sí. Diu, jo te lo presentaré. Si no, sí. Tamara li va dir, jo te lo presentaré. Si sí, diu, no, no. Jo quiero que venga aquí
sí, és que diu que s'identifica molt en ell, que han patit els dos molt, i s'emociona, plora cada vegada que pronuncia sí, el seu sí, nom, sí. Per
que
mentira.
Que molta pena perquè ha patit molt.
Me treus bueno. També notícies.
Sí, de la Boig.
Qui és la Boig? Què és això?
La cantant és Paulina Rubio, però ella diu la Boig.
La Boig, perquè no ho sap dir bé. No ho sap dir bé, lo de la voz no ho sap dir bé.
Pues ella és la Boig. Bueno, pues ella ha fet un... ha gravat unes paraules dient que n'hi ha que fer confinament, que no se té que ir en el seu país, que és México.
México lindo.
Lindo. Però ella està en Miami.
Ai.
Hombre, claro, no té que quedar en México ella. México no, ella pa Miami.
I què fa allí?
I entonces ella ha fet un vídeo... Pues dient això, que la gent que quedasse, que té que ser responsable, que no té que ir de casa, que tenen que prendre totes les mesures necessàries, i se veu que ha fet un empastre. Jo encara no l'ha vist.
És que jo crec que sempre que parla però Paulina pense... Rubia, puxo el pa.
Sí, pues se veu que ha fet un carrofó.
Ai, què ha dit?
No ho sé, no ho sé, avui ho investigaré, però ha gravat en les redes socials bueno, el confinament, que no seguís, que ha donat els consells i segur que ho ha fet mal, no, lo siguiente.
Tu saps això que me recorda a mi? Te recordes quan fa uns dies te vas recomanar una influencer, bé, no és una influencer, que ja és còmica, Martita de Granà?
Sí.
Jo vos convide que passo del confinament, que sí, estem un poquet avorrits.
Jo no la coneixia, eh? Jo no la coneixia.
Vos fiqueu a esa persona que és meravellosa, Martita de Granà, Martita barra baja de barra baja Granà, que ella mos conta el seu confinament des del seu humor i és molt bona i un dels seus vídeos parla... Hola, soy Kim Kardashian. Te hablo desde mi mansión de 4.000 metros cuadrados con 4 cocinas, gimnasio, no sé qué. Pero yo te pido que te quedes
en mis 7 coches.
En mis 7 coches. Pero te pido que te quedes en tu casa confinada de 30 metros cuadrados.
De 30 metros cuadrados.
Es muy buena y os convide a que la busquen y se riguen un poquito, que también fa falta, ¿no?
Pues a mí el dissabte me van a enviar un vídeo que ara s'ha fet viral, però tremendo, té no sé quants milions d'entraes, que és una xiqueta que té 3 anyets, no sé si és Lucía, que son pare li demana que... Bueno, està explicant-li, haz los deberes. Digo, ay, no, yo no quiero hacer deberes. Digo, ay, ¿por qué? Lucía, me pensé que li diuen. Digo, yo no quiero hacer deberes. Ay, ¿por qué no? Digo, porque me va la vida. Porque... I la xiqueta li en 3 anys està dient que ella no vol fer deures perquè se li va la vida.
La veritat és que els xiquets són boníssims perquè jo crec que inclús els pares, encara que estiguen en casa i s'amaguen i diu ah, és que estic fart d'ell, tindran moments molt bons dels xiquets.
Sí, sí. Aquesta xiqueta està jugant en el balcó i son pare pues, li pregunta per els deures. Vamos a hacer los deberes. Le digo, no. ¿Por qué no quiero hacer deberes? Me. Porque me va la vida.
Es que tú imagínate, es que ahora el cole del chiquete es a casa también, sí. ¿Eh? Ahí eso es turno, no poder ir. Porque abans, pues, tú, es como el treball. Tú, si vas al treball, pero fer de la teua casa el lloc de treball, no deu ser fácil no poder ir. Acabaràs de tensant també el teu treball. Això
bueno,
és veritat.
Nosaltres per sort no tenim aquest problema perquè tenim que vindre a donar pues, això notícies. Sí.
I també mos ho passem un poquet bé parlant.
Sí.
I n'hi ha més notícies, no? De l'altra part del món, de Corea del Nord.
Sí, Corea del Nord que...
Kim Jong-un està
mal, està la 1.
Kim Jong-un.
Kim Jong-un? Jo què ha dit?
Ai, mos tenen que ficar un traductor, Montse, per l'amor de Déu.
Pues està a la UCI i està mal.
Pues sí, però mal. No,
li han fet una operació.
No,
París més vell, però és jove, és jove. Li han fet una operació i està a la UCI.
Està mal. D'allà, no sé si vos haveu fixat.
Sí.
No tenim dades, tampoc.
No, allí no n'hi ha cap.
Clar,
no, allí no n'hi ha cap. No, busques que no en trobaràs per cap puesto. I en Xina tampoc, al principi són poquets, però ara van i cinc. Ara i cinc, és que... Bueno, i la Casa Reial Britànica ha cancel·lat la tradicional salutació d'armes de comanes dels diferents punts de Londres. Ja sabeu que demà, o no avui, fa la
meva amiga.
La teua amiga, que me digues que...
La reina, sí, la, pues... Isabel II, és la meva amiga, per a que ho sàpiguen. Tots els dies prenc el té amb ella.
Pues la reina Isabel II, avui, dia 21 d'abril, fa 94 anys que no ho para ell,
que està... Lo bé que
sa mare ja va faltar en quasi 100 anys, eh?
Sí, estan magnífiques les dues. O sigui, està ben, l'altra estava... Ara esta està fantàstica. Pareix més bé el seu fill, Carles, que ella.
Sí, no li prova.
No, que pa que no ho sàpiguen, jo és que he vist la sèrie de Netflix, The Crown, que conta la vida de la reina. Espectacular esa sèrie. Després de Isa veure qualsevol altra dius, quin avorriment, o que no està molt ben feta i és una meravella. Les
pues,
convide a veure-la.
Pues ella està confinada i per l'aplicació de Zoom, que tu me dius que ja saps que
l'aplicació... Zoom. És que jo m'he descarregat, crec que totes les aplicacions que n'hi ha per fer videoconferències, perquè cada grup diu, ara per Duo, ara per House Party, ara per Zoom. Colló, utilitzeu totes les mateixes.
Bueno, pues ella per Zoom farà. A més, serà la primera vegada en 7 dècades que farà aixina, el farà a nivell pues, íntim, ella i el seu home
Sí, i el seu home que ja no té vida pública tampoc.
Tampoc, perquè també, però ja 94 anys està molt bé.
La veritat és que sí. Bé, i en Conta'm un conte...
Ah, en Conta'm un conte...
Jo vull que me recomanes algun llibre infantil,
pues,
no?
Pues mira, vaig a recomanar-te un llibre que... T'ho dic per una personeta que tinc en casa, que en un principi el van demanar al Col·legi La Consolació de Vila-real per a llegir. Són aquests llibres de text que demanen per a llegir i després fer una redacció. En un principi és Malala. Bueno, en un principi, pues, va llegir, ell pensava que no li agradaria aquest llibre i el vaig començar a llegir i li va encantar. Li va encantar. Malala és una xiqueta que va guanyar el Nobel de la Pau en 2014, que és pakistanís. Sí, i a més es va convertir en la persona més jove en guanyar aquest premi, després d'utilitzar l'educació per a enfortir, pues, aquest llibre. La veritat que és a mi me va encantar.
Que ens conta la història d'esta xiqueta, la biografia i com arriba, sí, a tot,
sí,
no?
Sí, sí, i després pues, ella és, defendeix, pues, defen la dona, saben que en el país, en el seu país, sí, pues, no tenen drets pràcticament les dones, i entonces ella està per defendre els drets de les dones, i és un bon llibre. Que jo
la veritat recomano. És que és molt interessant que des del col·legi les recomanen aquest tipus de lectura, no? Per també conèixer persones referents diferents, no? També referents per a ells, cargats de valors, com és una xiqueta pakistaní que aconseguís el Nobel de la Pau.
Sí, sí, sí.
És interessant, sobretot.
En 20 anys, ella és ferma defensora dels drets i de l'equipament per als xiquets i les dones. Té 20 anys, bueno, ara ja n'hi té 24, 25 quasi, i estava estudiant el grau de Filologia, Ciències Polítiques i Economia en la universitat pues, més important.
Pues la veritat és que recomanem aixina també els xiquets en el confinament, a part de llegir, pues descobreixen noves persones que poden ser interessants per a ells. Txelo, t'animes a dir-me algun llibre?
Pues jo recomanaria el llibre de Javier Cercas, Terra Alta, Premi Planeta 2019.
Perfecte.
O sigui, això és d'ací, de fa poquet.
Sí. Jo també recomano un altre Premi Planetes, és de la meua, una de les meues escriptores favorites, que és Dolores Redondo, Todo esto te daré, que també va ser Premi Planeta. A més, Dolores Redondo és molt coneguda per la seva trilogia del Baztán, novel·la negra, fantàstica, i Todo esto te daré passa en la Ribera Sacra, a Galícia, i la veritat és que és una obra d'art magnífica perquè tots els puguen llegir. I bé, fins així, Montse.
Fins demà dimecres.
Dimecres, 22 d'abril.
22 d'abril. Demà? Bueno, 9 d'abril.
Tindrem sorpreses.
Sí.
És que anaves a dir-ho, eh?
No, anava a dir, tindrem sorpresa, però no a dir què.
Ah, bé, pues no.
Si no, ja no seria sorpresa.
Espere que sí. Txelo, fins demà.
Fins demà.
Adéu.
Dicem a tots amb Celtas Cortos i Cuéntame un Cuento i fins demà.
Ahora felices estamos y color en colorado este cuento se acaba y resulta que este rey que tenía tres hijas las metió en tres botijas y las tapó con pez.